Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som divendres al migdia i són ja milers i milers els automobilistes que marxen de les seves ciutats per anar o bé a la costa o bé al Pirineu. Fins i tot aquest cap de setmana hi ha una mini operació a canvi de quinzena. Potser serà més accentuada la que ve, però sí que amb aquest cap de setmana ja s'ha detectat que són molts els que inicien les seves vacances. Què volem dir? Doncs que està augmentant molt el trànsit a les carreteres. Hores d'ara ja incidències tant a l'AP7, com també a l'A2, com també a les rondes. I des del Real Automòbil Club de Catalunya s'ha volgut aprofitar aquesta operació sortida de l'estiu per enquestar els seus usuaris sobre l'estat de les àrees de servei. Bon migdia, sóc Sergi Tori, compte perquè el 97%, és a dir, pràcticament tots els conductors reclamen més vigilància i una millor seguretat a les àrees de servei de les carreteres catalanes. Una de les millores més sol·licitades, amb el 87% dels usuaris, és un itinerari peatonal entre l'aparcament i l'edifici. Clàudia Moreno ens dona més detalls d'aquesta enquesta.
L'estudi mostra que la nota mitjana de les àrees de servei de Catalunya és de 6,3 sobre 10. Tot i que les autopistes i el trànsit han evolucionat i cada cop en circulen més vehicles, especialment ara a l'estiu, les àrees de servei sembla que s'han quedat una mica antiquades i ja no responen a totes les necessitats. Així ens ho ha explicat el director de l'àrea de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí.
Aquestes autopistes hem vist, no?, aquests darrers 4 anys que cada vegada tenen més trànsit, que cada vegada hi ha més vehicles pesants, més camions, i això, òbviament, no?, canvia el mix de circulació, canvia el mix d'usuaris i la intensitat d'usuaris d'aquestes àrees de servei. I estem parlant d'àrees de servei, però també hi ha àrees de descans, que no estan, no, ni tenen serveis, ni estan vigilades, i que aquí, segurament, aquest, no, reflexió de fons, com tu apuntaves, és que cal fer una millora dels serveis auxiliars que aquestes vies de gran capacitat, que aquestes autopistes, ofereixen als usuaris que hi circulen.
El 52% dels conductors encastats s'han trobat en forats a la calçada durant el seu trajecte, xifra que en el cas de Barcelona puja fins al 66%. Tot i que el flux i el trànsit varien segons la carretera, les reclamacions dels usuaris són prou similars. La manca de punts de càrrega per vehicles elèctrics i la millora dels aparcaments i la senyalització són algunes de les peticions més reclamades.
No cometre els errors de la Copa Amèrica de Vela, que es van vendre unes expectatives que després no es van complir ni de bon tros fa un estiu, doncs l'estiu passat, no? Perquè les expectatives se poden vendre al paper, però després hi ha la realitat. I ja sabem que el futbol a Catalunya és l'esport rei i que altres esports, el bàsquet, la natació, l'hoquei, són molt seguits. I ara arriba la Ryder Cup de golf, el 2031 a Caldes de Malavella. És una excel·lent notícia. El govern de la Generalitat ha anunciat que destinarà 30 milions d'euros procedents de la taxa turística, que abans per cert en parlàvem, en aquest cas a Barcelona Ciutat, per l'organització d'aquest event. Juan Arias, bona tarda. Per què la Ryder Cup és tan important a nivell esportiu i també quin és el seu potencial econòmic?
Bona tarda. A la roda de premsa a Caldes de la Malavella s'ha destacat que la celebració d'un esdeveniment d'àmbit mundial tindrà conseqüències molt positives per Catalunya. Les previsions parlen d'uns 270.000 espectadors, un retorn econòmic de 1.300 milions d'euros i la creació de 350 llocs de treball estables, tot això per una cobertura mediàtica que arribarà als 600 milions d'espectadors arreu del món. El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacat la importància d'acollir la competició de golf més important al món de Catalunya.
Aquesta és una història d'èxit que arriba a bon port, d'un compromís amb Catalunya, d'una Ryder Cup que volem que sigui un esdeveniment d'èxit pel país, que irradi els seus beneficis en el sector de l'esport, de la gastronomia, de la cultura, que ens serveixi per promocionar la marca de les comarques gironines, de la marca Catalunya, de la marca del nostre país en la seva promoció turística i, per tant, perquè quan pensem mal i treballem de valent, les coses surten.
Dalmau ha subratllat que els diferents esdeveniments que organitza Catalunya creen un llegat pel futur.
I la selecció espanyola de futbol femení pot fer història aquest diumenge. Pot guanyar la seva primera Eurocopa si guanya la final a Anglaterra. I on es podrà seguir aquest important partit? Evidentment, aquí, per la cadena COPE. Però a l'hora de veure-ho, doncs haurà de ser per la televisió i, això sí, cadascú a casa seva. Almenys a Barcelona ciutat, perquè hores d'ara l'Ajuntament de Jaume Collboni no té intenció de col·locar cap pantalla gegant a perseguir el partit d'una manera col·lectiva, Yolanda Canales.
És una fita important perquè la selecció, recordem, va guanyar el Mundial el 2023 i la UEFA Women's Nations League en 2024. Així doncs, poden aconseguir la triple corona. A Barcelona, efectivament, el consistori, de moment, no té intenció de posar cap pantalla gegant per seguir el partit que es disputarà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. I això és el que li reclama el líder del PP a l'Ajuntament. Daniel Cirera diu que ha de tenir un gest al consistori amb la selecció de la mateixa forma que es va fer amb la selecció masculina a la darrera Eurocopa, que, per cert, també va guanyar Espanya, davant Anglaterra.
Hace unos meses el Partido Popular pidió y se consiguió que la selección masculina pudiera ser vista desde una gran pantalla en la Plaza Cataluña. Ahora pedimos lo mismo con la selección femenina, que el ayuntamiento instale una pantalla gigante en Plaza Cataluña para que Barcelona apoye como se merece a nuestras campeonas en la final de la Eurocopa. Es una oportunidad para impulsar el deporte femenino y demostrar que nuestro apoyo debe ser igual para todos.
De moment, això sí, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha respost a aquesta petició que ha traslladat el dirigent popular.
Doncs si no ha respost un divendres, ja es pot preveure què és el que succeirà diumenge. Per tant, a cadascú a casa seva i a seguir-ho aquí per cadena COPE. Canviant d'arguments informatius, el nou servei de forense de guàrdia especialitzats en violències sexuals de Barcelona ha atès durant el primer semestre d'aquest any a 327 víctimes. És un 6% més respecte a l'any anterior. Quants forenses de guàrdia hi ha en l'actualitat amb aquest servei, Elia Quatrecasas?
El nou servei de guàrdia especialitzat en violències sexuals es va posar en marxa fa pocs mesos. Fins llavors, un sol forense havia d'atendre-ho tot, des d'aixecaments de cadàvers fins a valorar detinguts i atendre víctimes sexuals. Ara, en aquest nou servei, hi ha dos metges forenses que estan de guàrdia a les 24 hores. Un atén la resta d'incidències judicials i l'altre es dedica exclusivament a les víctimes de violència sexual. Quan un hospital detecta una agressió, avisa directament al jutjat i el forense s'hi desplaça per recollir mostres biològiques. Tot seguit es fa la valoració mèdica i legal. I quin és el perfil de les víctimes? Ho explica Sara Milian, metgessa forense del servei.
En aquestes intervencions hem vist que principalment les víctimes que tenem són dones. En un 88% dels casos són dones. Tot i que les víctimes de violència sexual poden ser qualsevol persona, segueixen sent les dones. De cada tres casos són dones joves de menys de 30 anys.
Aquest sistema pioner vol posar la víctima al centre de l'atenció, evita desplaçaments innecessaris i redueix el temps d'espera a urgències. Però no és l'únic canvi. També s'ha creat una nova unitat de valoració integral format per un metge forense, un psicòleg i un treballador social. L'equip avalua les víctimes de delictes violents, el seu entorn i també l'agressor.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I quan faltin 5 minuts per a 3:45, arriba Esports Cope amb José Luis Gil i la última hora esportiva que arriba, com sempre, plena de tot, de viatges, de partits, de pretemporada, de declaracions. José Luis, no hi ha temps per l'avorriment. Bon dia.
No hi ha temps per l'avorriment. Sempre hi ha coses que explicar, encara que sigui estiu. Mira, 30 jugadors del Barça volant ara mateix, encara tenen 9 horetes de viatge per arribar al Japó. Finalment sí que hi ha amistós davant del Vissel Kobe. No hi és en aquest avió Ter Stegen, que ha dit que supera. Si el temps de baixa és superior a 4 mesos, el Barça podrà activar la lesió de llarga durada i inscriure a Joan García. Repàs el millor de l'entrevista de Joan Laporta als companys de Mundo Deportivo i nova cara al espanyol, Tirgis Dolan, que arriba procedent del Bournemouth, han passat al Burnley. El Girona encara revisa com engegar l'agenda de fitxatges, mentre que tenim novetats en el mercato de bàsquet als últims quilòmetres, al Tour de França i a Iris Tió, definitivament consagrada com a la reina de la natació artística d'aquests Mundials de Singapur. Ah, i presentació en societat de la Ryder 2031.
Sí, n'acabem de parlar, el de l'aspecte econòmic. Per cert, per primera vegada un jugador anuncia a xarxes socials el seu temps de recuperació, no? Ter Stegen.
D'això en parlarem, és un moviment estratègic en aquest estira i arronsa amb el Futbol Club Barcelona.
Esports Cope 325, gràcies José Luis, t'escoltem.
A tu.
Arriba ara a línia COPE, a les 3 l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz i després ja l'actualitat esportiva 325 Esports COPE.